L'Associació Nacional d'Agents Tutors, ANAT, ha distingit amb la Creu del Mèrit Policial a l'oficial de la policia local d'Eivissa, Ángeles Gallardo, i a la policia tutora de Formentera, Pilar de Viu, per reconèixer la seva dedicació i treball en pro de la seguretat i el benestar d'infants i adolescents. Les condecoracions s'entregaran a mitjan novembre en el Congrés d'ANAT de Sevilla. Pilar de Viu, benvinguda.
Gràcies, Pupo. Bon dia.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Bé, de fet, no és la primera vegada que reps un reconeixement per la teva tasca de policia tutora. El 2022 vas ser distingida amb el segell de qualitat professional del programa Policia Tutor i el passat octubre, a més, reberes la medalla com a reconeixement de la teva tasca a la policia local de Formentera durant 15 anys. Però no te les veig penjades al...
Hombre, ara no.
No, eh?
No, s'adú dintre i molt orgullosa, la veritat.
Quants anys fa que estàs de policia tutora, Pilar?
D'ençà l'any 2018. Sí, des de l'any 2018 fins ara.
Què és la policia tutora? Què fa un agent amb aquestes atribucions?
A veure, un policia tutor és un policia local. No deixa de ser un policia local. Simplement que té una formació específica en resoldre conflictes privats entre menors i menors, entre menors i família, entre menors i les escoles, l'institut. Treballem amb molt de professionals, treballem amb serveis sanitaris, treballem amb els equips directius de centres escolars, de l'institut, amb serveis socials, protecció de menors, amb òrgans judicials, amb la Guàrdia Civil en aquest cas. I la veritat és que estic ben rodejada de gent professional, estic ben protegida.
Com és el teu dia a dia com a policia tutora?
Bé, està com una policia de barri, és un policia que està super a prop de sa gent. En el principi he de dir que quan vaig començar de policia tutor, no sabia ben bé per on anar. No sabia per on començar, perquè tenia clar el que era un policia tutor, però no tenia clara sa pràctica. I vaig començar fent molta prevenció a les escoles, i a les escoles, a l'institut...
Amb xerrades i tal, no?
Sí, exacte. I crec que això em va ajudar moltíssim, perquè estiguent tan a prop dels nenes, i quan ha hagut qualsevol cas que han hagut d'intervendre, ha fet que m'hagi promocionat de qualsevol manera.
Ja et coneixien, no?
No, me coneixien per policia, per salut a policia, no? Molt m'ho coneixien així, però d'ençà com a policia tutor he tingut molt de contacte amb els nenes i les famílies saben que hi ha un policia tutor, però no tant com ara, no? O sigui, ara si tenen un problema entre ells, ho sé perquè m'ho diuen els pares, és que m'han recomendat que venga a verte a ti, a policia tutor. Abans això no, en els inicis meus de policia tutor no em passava.
Clar, no hi havia aquest referent, en canvi amb aquests 6 anys de feina l'has creat.
Sí. Involuntàriament i molt contenta, vull dir-te, que vaig començar en formació, en prevenció en els nenes, resolvent conflictes privats entre ells, entre famílies i escoles, i bueno, aprofit per dir que hi ha un número de telèfon per policia tutor, que si vols el dic.
Sí, per favor. Sí? Digues.
El número de telèfon de policia tutor, en cas de que algun pare o pares vulguin parlar amb jo, és el següent. 607-500-212. Repeteixo. 607-500-212.
De totes formes, no patiu, perquè en el podcast que li farem després a Pilar farem constar aquest telèfon.
Ai, gràcies.
Si pareix bé.
Sí, sí. Pues això deia que al final, en prevenció, apropant-me en els menors i a les famílies, en resol conflictes i a poc amb aquesta gent ha anat coneixent aquesta figura de policia de tutor. I estic molt contenta, la veritat que amb aquest tema estic molt contenta que la gent vengui i ja no són jo la que va a cercar els problemes, sinó que la gent ve a jo.
És el problema que et ve a cercar tu, no?
Bueno, si hi ha solució, ja estic contenta.
Bé, en quins àmbits treballes aquí amb els menors de Formentera? Ho dic perquè quan hem vist a Pilar de Viu doncs, involucrada en tasques aquí, sobretot en els àmbits de prevenció d'assetjaments, temes d'ús adequat de la tecnologia digital, no? Perquè a vegades també a través d'aquests canals també es produeixen aquests assetjaments, temes de prevenció de consum de substàncies tòxiques. Va per aquí, com va?
A veure, la feina de policia tutor té dos àmbits. Una és prevenció i l'altra és intervenció. Val. Prevenció faig segon de primari el que faim és un taller de 1 o 2 on explicam què és una emergència, i com s'ha d'actuar. Per exemple, si un nen de 7 a 8 anys es troba que el seu padrí ha caigut al terra i està inconscient, què és el que ha de fer? Clar. Ensenyam que ha d'agafar el telèfon i com pot cridar 112 sense saber la contrasenya del mòbil, per exemple. Després,
quan el meu fill va venir d'aquesta xerrada l'any passat, em va dir, però sobretot és molt important no fer bromes.
Sí. Sí, sí.
Això també els hi dieu,
sí, eh? Sí, 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 li deim. Bueno, és un taller que dura 2 hores per cada classe. I passant per totes les escoles. O sigui, és superinteressant. Després, al final d'aquest taller, fem un roleplay. És a dir, en tots els alumnes de la classe, un fa de conductor d'un autobús que du passatgers, que aquest autobús baixa de la mola i a les curves de la mola cau, o sigui, volca, val?
Sí.
És molt important la persona que dona aquesta informació a 112, que ve a ser un motorista que es troba en l'accident, i crida a 112. I també tractem com parlar a 112, perquè no podem estar nerviosos i bloquejar-nos, perquè si no, no sabem què dir. Després, el que fa de 112 ha de rebre aquesta informació, transmitir-la a policia local, guàrdia civil, bombers, sanitaris, i els alumnes es disfressen d'aquestes professionals.
Tot això, el motorista, el conductor, els de l'autobús i el de l'U2, ho interpreten els propis alumnes, no?
Sí, sí, sí. Sí. S'ho passen superbé, superbé. I lo més important és que ho entenguin i ho entenen. I ho entenen, sí. Després, passam a quart de primari. Quart de primari, quart, cinquè i sisè de primari. Aquí estem organitzats d'una manera que parlam de com fer un bon ús de les noves tecnologies. No parlem dels delictes de les noves tecnologies, parlem de com fer un bon ús. Val? Després, assetjament escolar.
Què vol dir això? O sigui, a grans trets, què vol dir fer un bon ús?
M'agrada apropar-me al menor i ensenyar-li com pot fer un bon ús en el sentit de... Tant a nivell pràctic com, per exemple, li recomano molt que si tenen un mòbil, que abans d'anar a dormir no mirin el telèfon, que el deixin al menjador, que a l'hora de menjar estiguin menjant en família, que el mòbil no és una joguina, val? Que no sigui lo primordial. Val? Mm-hmm. I això és una de les coses, com per exemple, que no es facin amics de persones que no coneixen, val? Que es tinguin molt de respecte si usen els telèfons, l'aplicació WhatsApp, que es tinguin molt de respecte. És hora de crear-se un correu electrònic que no introduïsquin dades que puguin donar informació pròpia.
Per exemple, allò de la data de naixement.
Exacte, sí. I això és com un inici, no?, d'introducció a noves tecnologies. I ja després, quan ja són més grossos, tipus sisè o primer de l'ESO, aquí ja sí que parlam dels delictes de les noves tecnologies. Vale, estaríem parlant de grooming, de sexting, de ciberbullying. De ciberbullying, sisè, ho parlam moltíssim. I aprofito per dir que l'adquisició d'un mòbil, quan jo vaig començar a donar tallers de les noves tecnologies fins ara, ha hagut una repuntada. O sigui, ara els nenes de quart de primari, quan jo vaig començar no tenien mòbil, i ara la meitat de la classe de quart de primari ja tenen mòbil.
Caram.
Això són dades que assusten, la veritat. Perquè els nenes s'estan habituant a tenir un objecte i que sigui la seva diversió. I en realitat no ha de ser la seva diversió jugar amb els seus amics, a mirar-se a sa cara, no està parlant a través del WhatsApp o només jugar en els videojocs.
Això és un tema que hem de reflexionar els pares, no tant els nens, no? I volaries de fer xerrades per pares també amb això, que de fet n'has fet alguna, no?
Sí, i aprofito per dir-ho aquí, per dir-lo aquí a la ràdio, i m'agradaria fer-la, però és que a vegades me dona la sensació que fer un taller per a pares o no venen, o només venen els que estan interessats i que realment no ho necessiten.
Els que ja ho fan, diguem-ne.
Sí, i me sap molt de greu perquè realment estic preocupada. Estic preocupada per el tema de l'adquisició del telèfon com els malos que s'està fent de les noves tecnologies. Tinc molt de problemes entre adolescents amb aquest tema.
A què refereixes? Posa'ns algun... per poder entendre un poc a què ens exposam, no?
Es publiquen moltes fotos d'altres adolescents. El sexting, per exemple, és un d'ells, que sexting és publicació d'imatges íntimes, val? I això repercuteix ja no a nivell judicial, sinó a nivell moral de la persona. I un adolescent que tingui un problema com aquest...
Això passa a Formentera.
Sí.
Sí, sí.
Passa. I de cada vegada passa més. Però és que ells... No són conscients de lo que tenen. És que nosaltres, com a pare, tenim que actuar i Formentera no és tan necessari donar-li un telèfon mòbil. Hi ha rellotges que funcionen com a GPS o que poden comunicar només amb els pares o la mare i no fa falta que tingui WhatsApp o que pugui parlar amb els altres. Crec que per donar-li un telèfon mòbil a un menor li hem d'ensenyar. Li hem d'ensenyar a usar-lo. I està controlant-lo, no controlant-lo com a forma autoritària, sinó ensenyar-li a quines pàgines es pot entrar, quines no. Podríem parlar de la pornografia, que és la veritat. Jo encara no estic molt especialitzada en pornografia, però les formacions que estic rebent m'estan preocupant bastant.
Mira, justament aquest dia 29 hi ha la projecció aquí a Formentera d'un documental sobre pornografia i adolescència i els efectes que això genera. És un documental de 40 minuts i que intenta precisament reflexionar sobre aquest assumpte que ens preocupa.
Sí, sí.
Perquè, a més, cada vegada que parlem amb especialistes al respecte, la mateixa Maite Albite del CEPCA o altres especialistes repercuteixen molt en què els joves d'avui en dia, alguns d'ells almenys, doncs estan aprenent el que és el món de les relacions sexuals i de les relacions afectives a través d'aquest contingut.
I te diria que tinc conflictes d'aquest tema. Per un mal amor. Ha augmentat els delictes de violència de gènere entre menors.
També aquí, eh?
Sí.
Per un mal amor, vols dir una manera... no sé com dir-ho.
S'accepten coses que no s'haurien d'acceptar, se normalitzen i clar, després arriba un professional i diu no, això no és així i no ho entenen. La pornografia de cada vegada comença més de cada vegada més petits. Crec que en els 8 anys, si no m'equivoc, ja comencen a tenir contacte i en els 12 és una...
Això diuen els números.
Sí, sí. I en els 12 anys ja visiten periòdicament aquestes pàgines. I clar, és una manera de conèixer aquesta pornografia que no és real. No és real.
Parlaves de... assetjament, de ciberbullying. L'assetjament avui en dia, diguem-ne, s'ha transformat. Recordam quan nosaltres anàvem a l'escola, diguem-ne, l'assetjament doncs era en el moment de l'escola, en moments determinats, potser al pati, quan hi havia un adult al costat, no? Això és el que podem més o menys recordar, perquè tots d'alguna manera o altra ho hem viscut, no? Avui en dia això ha canviat amb el tema de la irrupció de les noves tecnologies i l'assetjament ja és sempre?
Sí, ha empitjorat. A veure, anem a aclarir que l'assetjament escolar. L'assetjament escolar és un maltractament físic o psicològic que es produeix a l'entorn escolar. Només a l'entorn escolar, entre alumnes. Val? D'igual sigui de 5è a 6è de primari o de 3è o 4è de l'ESO, però es produeix a l'entorn escolar. cas que, sí, com deies tu, Pepo, en el principi, fa anys enrere, quan no assistien als telèfons, això passava, però la gent no estava formada, no estàvem formats amb aquest problema. Era com una cosa tabú, val? I què passava? Que la víctima després, quan se'l trobava en el parc, pues se n'anava i... O sigui, se n'anava del parc i ja està. Què passa amb el telèfon? Que aquí ja parlant de ciberbullying. Per què? Perquè passa de 8 hores a l'escola a 24 hores durant 365 dies. I això, a nivell psicològic, és matador.
És ofegant, això.
Clar, és ofegant. I el problema de les víctimes, que és una característica que és molt habitual en totes les víctimes, és el silenci. O sigui, jo quan vaig començar en el 2018 havia molt de casos d'assetjament escolar i vaig donar molta força amb aquesta prevenció. Mm. I he de dir que a dia d'avui ha baixat moltíssim els casos d'assetjament escolar. Varen fer, no sé si vos en recordeu, que varen fer una publicitat, que varen fer tots els nenes d'aquí de Formentera, perquè me vaig implicar moltíssim de tant de casos que havien. I la veritat és que ha davallat moltíssimes casos, perquè ells, inclús ells, ja saben quan se tracta d'un assetjament, perquè un assetjament jo li dono molta importància en dir, a veure, no és quan un nen em diu beneit un dia i el dia següent no. O sigui, es produeix de forma repetitiva a lo llarg del temps. O sigui, vaig a classe, demà també, passat demà, i se forma cada dia més i cada dia més. I hi ha molt de tipus d'assetjament escolar. Tot això ells ho saben. Estic ben contenta amb aquest tema, perquè ho han après i quan ho veuen ho diuen en el professor o inclús he tingut algun cas que en un autobús se produïa assetjament escolar i una nina m'ho va dir. I vàrem actuar.
Com s'intervé en aquests casos? Siguin els casos que abans apuntàvem d'assetjament a través del telèfon o en un escenari en particular, sigui l'autobús o sigui el pati, en els casos d'assetjament sexual a través de les tecnologies o assetjament sexual, com dir-te, no? Allò del sexting, no? Que dèiem abans, de compartir imatges compromeses. Què es pot fer aquí?
Tot això és denunciable. Normalment el que fan és que ve a l'escola, m'ho diu jo, o jo som la que li dono la informació a l'escola.
Qui t'ho diu? La pròpia víctima?
Sí, o familiars, o amics. Potser els nenes que me veuen pel carrer me diuen he de parlar amb tu, perquè jo els dic que ho poden fer de forma anònima, no, ningú ha de saber qui m'ho està dient, no és necessari. I a lo millor m'ho diuen i jo li dic al director, a l'equip directiu, i ho tractam. Ells comencen a obrir protocol a l'escola i jo me reúno també amb les famílies i si és necessari fem una mediació. Això en quant a assetjament escolar. Si estem parlant que hi ha telèfon, per a mi molt de casos m'ho passa, que els pares me diuen mira, venc a parlar amb tu perquè el meu fill està rebent els missatges que no toca. Aquí hi ha primer consell que el telèfon no... que hauríem de revisar els telèfons i a veure què és el que passa. Mirem els missatges i mirem a veure si realment hi ha un assetjament escolar. Igualment, informen al centre educatiu perquè tinguin aquesta informació i ho tinguin en compte. I si volen denunciar, denunciem. Ús molt, faig molt d'ús de les mediacions. Normalment, les mediacions és quan... O sigui, les... convoques les dues parts implicades.
Agressor i víctima.
Sí. Que ara que comentes això, agressor i víctima, moltes vegades és molt necessari sanar un assetjament escolar, perquè una de les conseqüències que té l'assetjament escolar és que si no se sana, la víctima es pot convertir en agressora. I passa molt. Si no se sana, la víctima es converteix en agressor, bé de la pròpia agressora que li va fer assetjament escolar o amb una altra persona.
Com... Clar, aquestes mediacions entenc que deuen ser extremadament complicades. Agressor, víctima, menors d'edat...
Se valora quin tipus d'assetjament és. Se valora. Si és una mediació que jo sé que puc actuar, ho faig, però si troques una mediació que no, perquè la víctima requereix d'un psicòleg, no, aquí ja no m'afic. Aquí no m'afic. Però sí, sí que he d'informar a protecció de menors, es li diu que he de fer un rumi, no? Que és com enviar-los a protecció... A veure, aquí se diu protecció de menors perquè és que treballàvem en protecció de menors. Protecció de menors valora...
Això és àmbit judicial, no entenc?
No, no, aquí en el Consell.
Ah, en el Consell, d'acord.
Sí, sí, sí. Jo li s'envio un rumi, que és que aquest menor està en risc, val? Tant l'agressor com la víctima, i ells pues, se reuneixen amb les famílies. Perquè també han de valorar per què passa això. Que s'agressors moltes vegades li passa perquè pot passar-li algo dins el seu àmbit familiar.
Clar. Són al final un mirall de certa problemàtica que tinguin familiarment o d'altres. L'agressor sol reconèixer la seva responsabilitat?
La majoria de casos sí. I d'altres diuen que no, que ells no ho veuen així. Però bueno, jo m'agrada molt entrar en si la seva situació està bé o no. Sempre, i això és molt important, sempre tot això amb l'autorització de la família. No m'entrevisten amb els menors tota sola, sempre amb els pares. No. Però sí, de normal, se li demana, estàs bé a casa o en l'àmbit esportiu, o potser, no sé, algo te preocupa, o te cau malament, també, perquè pot passar, no?, que te caigui malament, però no estàs tenint una bona conducta. També el tema dels videojocs violents fan que vagin emocionats tot el dia. I, de fet, és un tema que vàrem parlar a l'escola de Sant Ferran, que notaven que certes alumnes estaven massa estimulats. I no podien estar un moment quiets, perquè no necessitaven acció tot el temps. I varen valorar que possiblement sigués per un augment d'ús de noves tecnologies i no tenen paciència.
Aquí fa uns mesos, de fet fa un any, el novembre del 2023, vam entrevistar Marc Massip, no sé si el recordes, va venir a Formentera, jo crec que ahir eres també aquell dia de la conferència, psicòleg i expert en addicció a les tecnologies, especialment tot això amb temes de menors. Ell va fer una conferència titulada molt explícitament L'heroïna del segle XXI, referint-se precisament a les tecnologies digitals i el seu ús per part dels menors. Aquí ens va deixar un titular demolidor, que ens va dir donar el mòbil als 12 anys és un error, ja no diguem als 11, als 10, els 9 o els 8.
Sí, es dona per la comunió. Es dona com a regal per la comunió i no un Nokia, un iPhone. Jo quan vaig que un invent el mòbil, a lo millor exigera, però és com veure un nen amb un cigarro.
Sí, sí.
Sí, però és necessari, no...
De fet, el mateix Massip ens va posar un exemple molt bo respecte de quan li preguntàvem com veu això d'aquests menors tan menors que porten els mòbils i em diu, home, tu deixaries el teu fill en una ciutat a la nit sol en un carrer? Evidentment no. Doncs llavors no li deixis el telèfon on pot accedir a continguts inclús molt pitjor del que es pot trobar en una ciutat al carrer a la nit.
És que és cert. És cert. És un món virtual que no veiem. I la majoria dels nenes, quan els passa alguna cosa, a vegades no li diuen als seus pares per preocupació. Clar. I si els passa alguna cosa en aquest món i no tenen ni idea...
Què faran? Clar. El telèfon...
Sí, això, per exemple, el grooming és un delicte de...
Recordem qui és el grooming.
Sí, és un delicte de les noves tecnologies que un adult es passa per un menor. I sempre li s'explica... Jo li demano als nenes... ¿Vosotros sabríeu enganyar a un nen més petit que vosaltres? I es diuen, claro, sí, ja para, podrien enganyar-nos, vine que te dono un caramelo i vens i o d'una setmana te canem, no? Bueno, pues li faig entendre que un adult és el mateix, o sigui, un adult podria enganyar perfectament a un nen de la seva edat, perquè sabem com enganyar-los, perquè nosaltres ja estem en un pas més i sabem com aproximar-nos a ells, demanar-li el seu gust, o fent passar que els meus gusts són els mateixos que els teus, diguent que som tal persona i no ho soc, que potser podem tenir-la controlada i ells no es donen compte. La qüestió no és donar-los por, no és donar-los por, però sí que fer-los entendre que això no és un joc, que també és perillós, i que si se fa un bon ús, se pot anar correcte, sempre controlant els temps que s'està fent ús d'aquestes noves tecnologies, quines pàgines són les que poden visitar, quines no, quins videojocs podem usar, no? Perquè també hi ha videojocs que són online i acceptes a persones desconegudes, que això provoquen, bueno, que te poden aproximar un delicte de grooming.
Clar. Això passa, també a Formentera, el grooming?
Els nenes m'han mencionat 3 casos.
Déu-n'hi-do. I entenc que quan t'arriba a tu és perquè ja la cosa s'ha anat de mare i hi ha hagut algun conflicte.
No.
No sempre.
No, no. Pepo, justament m'arriba quan estic fent la prevenció.
Mm.
Pues l'altre dia li passo a este que... I així. Les prevencions són boníssimes perquè els nenes te comentin casos.
Déu-n'hi-do, quins reptes, Pilar, eh? Mm.
Mira, la policia, tutor, ja ha arribat en aquesta experiència, jo dic que això és vocacional, perquè estem tractant d'aquest tema, però n'hi ha de pitjors. O sigui, hi ha també tractant amb delictes, hi ha menors que consumeixen drogues, i, bueno, hi ha bastant de consum de drogues aquí, és algo que és difícil de controlar. Sempre li dic que si consumeixen drogues i tenen qualsevol problema i tenen aquesta addicció, que ells ja se la senten i volen ajuda, que estem aquí per això. Que poden venir a l'oficina a parlar amb jo i que jo els ajudaré. Li he dit amb un munter de joves. Però que aquesta part dolenta, no? Que no es veuen de la policia, que si els denuncien perquè condueixen en consum, haguem consumit substàncies, és algo que els ajuda, encara que ells no ho vegin. Perquè no se pot conduir base substàncies, una intoxicació.
Sí, sí, sí. Per la sortat de tots, la seva,
claro.
I la resta de...
Claro,
la
sí,
resta
sí.
D'usuaris.
Jo me sent bastant a prop dels nenes d'aquí. De nenes, nines i adolescents. Tant nenes com adolescents. Estic bastant contenta.
I el tema del consum de drogues, que just ara en parlem, drogues, alcohol, de què parlem? Amb menors, clar.
Sí, alcohol, vàper, tabac ha reduït bastant. Vàper és algo horrible. O sigui...
Sí, és una plaga.
Sí, sí, l'any passat vaig convidar en Carlos, un policia tutor de Sant Josep, que està especialitzat en vàpers, i ho vàrem fer a quart de l'ESO, perquè va haver un cas de consum de vàper allà a quart de l'ESO, allà a l'escola, i vàrem actuar. I clar, jo no estava formada, i era al·lucinant els components que du un vàper, perquè no du aigua. Du una pila i no hi ha aigua. És... aerosoles. No sé com se diu en català.
Aerosol.
Aerosol, sí. I du aerosol. I és pitjor que el tabac.
Això té molta tendència.
Moltíssima, perquè no fa l'o. No te deixa amb el gust de boca. Té un gust que són frutals. És a dir, el pitjor és que no es coneixen les malalties que produeix el vàper. Però les que van sortint són pitjors. Vaig veure una estadística a Mèxic que per mort dels vàpers ha mort moltíssimes de persones. I, a més, el pitjor és que els menors no ho poden comprar, però aquests productes es van per tot. A supermercats, bueno, és que per tot ho pot trobar.
Doncs ja veieu, no paren de sumar-se reptes per anar a Pilar, pels pares, pels professors, per la gent que està a prop dels menors i que ens toca viure el moment en què vivim. Però bé, ja veieu, anar a Pilar com a policia tutora doncs no només intenta estar present, sinó estar a prop. Estar a prop.
Sí. Aprofito per comentar que hauríem d'escoltar més en els adolescents. Allò m'ha funcionat molt. Sempre li deman com es senten i crec que és una pregunta que a ells li agrada molt. M'agrada molt escoltar-los perquè és així com jo sé el que necessiten o el que no. I és una manera d'apropar-se. No? A vegades ells tenen la sensació com que els estem sempre criticant perquè ells no entenen res, o sigui, estan hormonats i no entenen per què pensen així, perquè volen allunyar-se un poc dels pares i després tornar, perquè tenen tant de problemes, de discussions, I jo sempre li dic als pares, quan me venen a veure, li dic, no sabeu l'agraïda que estic amb aquesta feina, perquè he après gràcies a tots vosaltres. Desgraciadament no, perquè hi ha problema. Però jo aquesta feina m'està ensenyant moltíssim.
Hem d'escoltar més els adolescents. Pilar Daviu, policia tutora, gràcies.
Gràcies, Pepo. Gràcies a tots.
A Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín d'Esmatí de Formentera.